Fora d'Hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bon dia, benvinguts a una nova edició del Fora d'Hores. Us parla la Núria Honorato des de Ràdio 4. Avui recuperem la informació de l'Autònoma un cop els exàmens ja han passat a la història. S'ha d'escollir el nou rector. L'Autònoma es troba en plena campanya electoral. També des del Fora d'Hores ens hem interessat pel futur de la ràdio local. I aprofitant els Jocs de Salt Lake City, ens hem acostat a la presentació d'una pàgina web sobre el moviment olímpic.
Fora d'Hores, el programa dels estudiants de l'Autònoma.
La Universitat Autònoma està de campanya electoral. L'únic candidat a rector, Lluís Ferrer, està exposant a la comunitat universitària la seva candidatura i el seu programa electoral pels propers 4 anys. Lluís Ferrer i Caubet, professor del Departament de Medicina i de Cirurgia Animal de la UAB, vol afrontar el repte de fer que tots els membres de la comunitat universitària participin més activament en la vida del campus.
Jo crec que el principal problema és generar, entre tots els que estem a la universitat, una complicitat i una il·lusió per fer tot el canvi, no? Fer els nous estatuts, fer els nous reglaments, impulsar el canvi cultural, que això es faci amb la participació de tothom, no dirigir per un petit grup de gent, sinó que la gent se n'assabenti i digui, hòstia, jo vull participar, i a mi m'agradaria que això anés així, crec que els exàmens són un problema, s'haurien de reduir, que per exemple és una de les realitats que tenim, perdem massa temps examinant gent, no? Jo crec que el fonamental és aconseguir que la gent participi.
A més, pensa que el model d'ensenyament actual no és el més adequat i proposa canvis en aquest sentit.
Jo crec que el que farem, bàsicament, és anar a treballar més en un model d'ensenyament més centrat en l'estudiant, més actiu per l'estudiant i que permet més interacció entre estudiants i professors.
Sobre aquesta nova etapa que s'inicia, també va parlar l'actual rector, Carles Solà.
El programa està bé, però a mi el que fa molta il·lusió és veure que hi ha un recanvi generacional, que és una nova generació, la que agafa les regnes de l'Autònoma. A més, són persones molt competents i molt bons investigadors i professors. Jo crec que més enllà del programa, la qualitat humana de les persones i aquesta qüestió de l'edat, doncs, me fa tenir molta il·lusió.
L'acte no va començar massa bé, ja que alguns estudiants, membres del claustre de la universitat, van abandonar la sala en senyal de protesta.
Doncs hem abandonat el claustre, els representants d'algunes assemblees, perquè considerem que aquest claustre només fa que legitimar el procés d'elecció al rector mitjançant la LOU. La LOU, que és una llei que aquest mateix claustre va aprovar fer-ne desobediència activa. Llavors pensem que és una incoherència assistir a aquest claustre i que és una farsa, tot plegat.
Aquestes eleccions també proposen un canvi en el sistema de votació, ja que s'aplicarà el sufragi universal ponderat. Fins ara, les 250 persones que constituïen el claustre eren els que escollien amb votació secreta i personal el rector. Ara, qualsevol persona de la comunitat universitària pot exercir el vot, mitjançant una votació nominal i secreta. És el resultat de la nova llei d'ordenació universitària. Candidat, Lluís Ferrer.
A priori, té certs perills aquest sistema, és a dir, és complicat des del punt de vista de quantificar els vots, perquè després hi ha unes ponderacions per cada un dels grups, pot produir uns resultats de difícil lectura perquè la participació és molt baixa, sempre està molt baixa en el claustre, els estudiants voten un 10% al claustre, per tant l'elecció del rector també votarà un poquets, pot generar resultats una mica estranys.
La campanya electoral finalitzarà el proper dia 5 de març i l'endemà serà la jornada de reflexió. El dia 7 de març tindrà lloc la jornada electoral. Si voleu seguir més de prop aquestes eleccions a rector, podeu consultar la pàgina web de la Universitat Autònoma de Barcelona.
We'll be right back.
El Fora d'Hora sempre està molt pendent de la comunicació i dels mitjans de comunicació. Aquesta setmana s'ha debatut el futur de la ràdio local. Els nostres companys i micròfons han estat recollint el més important d'aquest debat.
Gran part de les comarques de Catalunya tenen diferents emissores de ràdios locals. La llista és immensa, aproximadament unes 200, però 70 d'aquestes emissores s'han agrupat a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, una de les dues organitzacions de ràdios de proximitat.
Nosaltres apostem perquè la comunicació local té com a eix principal, i així una de les conclusions, la producció pròpia. I creiem que aquesta és una mica la diferenciació. Nosaltres no fem programació, no fem producció, nosaltres que donem més suport jurídic, tècnic, de formació, etcètera, etcètera, no? I ara estem començant a fer producció, però no en cadena.
Escoltava Manel Ramon, president de la Federació. Juntament amb l'altra organització d'aquest tipus, el Consorci Local i Comarcal de Comunicació, fa 2 anys van organitzar el primer congrés de ràdios municipals i enguany han celebrat el segon, recolzat amb el lema «Nous reptes de la ràdio de proximitat». Al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona es van aplegar representants de diferents emissores i d'organitzacions, directors, locutors, periodistes com ara Manuel Campo Vidal, Marta Romagosa, Toni Clapés o Manuel Fuentes. Es van conèixer entre ells i molts d'ells definien com històric aquest fet. Manuel Ramon.
Estem molt contents perquè s'han més que doblat el nombre d'assistència de persones que han vingut. Trobar-nos totes les ràdios municipals sempre és importantíssim. I sobretot els comentaris de passadís, les aportacions que fan des d'altres països, que almenys no tenen ràdios municipals, però t'ensenyen a entendre que Catalunya és un fenomen únic. 200 milions municipals, no? I la llengua és, suposo, que el vehicle que ha fet que això sigui així.
Tècnics informàtics i també experts estrangers en tecnologia ens van evidenciar a través de PowerPoints com n'està d'avançada la ràdio digital a Alemanya. Sobre el futur de la ràdio local, un dels principals punts va ser la ràdio a internet. La xarxa potenciarà l'especialització de la informació, però l'oient necessita un ordinador a l'abast per poder escoltar-la. Paco Sanchís, de l'Associació d'Emissores Municipals de València, va presentar la ponència sobre aquest tema.
En qualsevol cas hi ha un transistor o 5 transistors, però ordinadors no hi ha tants. Aleshores, el mitjà utilitzat, la xarxa d'internet per a emetre ràdio, perfecte. El que passa és que hi ha menys gent que van escoltar-lo. Van escoltar-lo dins de lo que és el sentit d'una ràdio municipal, que és la ràdio de proximitat, que és la tua població, la comarca, etc, etc. Lo que és evident que en això guanyarem en que ens puguen escoltar en qualsevol part del món.
Avantatges i inconvenients, doncs, a la ràdio online. Tot seguit, a la taula rodona sobre la digitalització de la ràdio, va quedar un cert neguit sobre el futur indefinit de les freqüències locals, perquè hi ha poques. Des de l'administració es va fomentar que s'agrupin en emissores comarcals per tal de mantenir la freqüència. Pel que fa als continguts dels programes, primer van parlar dels aspectes informatius. Així, per exemple, Sos Racisme demanava que les notícies sobre immigració quedessin sempre molt ben contextualitzades. Sí, com sigui, han de saber oferir una informació de proximitat. Qualsevol informació d'àmbit estatal o internacional pot ser captada des de la vessant local. La periodista Marta Romagosa ens en fa un exemple.
Per exemple, el cas del mocador, no? D'aquesta nena que no pot anar a l'escola, que no la volien en aquella escola. Segurament a les escoles del teu municipi hi ha gent que és musulmana, que hi ha anat i que no ha tingut cap problema, o sí. Dius, vale, això passa a Madrid, però mireu, a Mataró hi ha 3 escoles amb 5 immigrants, els quals 3 van amb mocador i no han tingut mai cap problema. Qualsevol notícia, si la treballes, clar que has de parar un moment a pensar la immediatesa que té la ràdio, m'ho he perdut una mica, perquè tu has de parar a pensar com li puc donar la volta i vendre això al meu poble, al meu municipi.
A un dels debats es va tractar l'entreteniment a les ràdios locals. El periodista Toni Clapés va demanar que es fomentés la ficció humorística que a poc ha anat desapareixent. Les ràdios locals no estan supeditades a uns números d'audiència i això els hi permet d'arriscar nous formats, noves formes de fer humor i entreteniment. Per qüestions econòmiques, és molt probable que un bon producte d'entreteniment local acabi sent contractat per una emissora d'ampli abast. Les emissores municipals, però, han de continuar sent la pedrera dels nous gèneres d'entreteniment, consolidant el prestigi professional que es mereixen. Programes de magazins amb col·laboradors del municipi fan que els continguts encara siguin més propers. Manel Ramon destaca l'essència d'aquest aspecte de proximitat.
La ràdio local, jo la definiria, la ràdio municipal és aquella que el que escolta coneix el que li parla i qui parla coneix a qui l'escolta. I este feedback tan directe és el que difícilment tens una ràdio generalista d'un senyor que t'està parlant des de Barcelona, des de Madrid, des de Sevilla.
En definitiva, unes 200 persones reunides en un congrés bianual que van intentar arribar a unes conclusions sobre la pervivència de les ràdios de proximitat. El president del CAC, Francesc Codina, ha assegurat que aquestes conclusions estaran presents al debat parlamentari de cara a la futura llei de l'audiovisual. Esperem pel bé i la consolidació definitiva de les emissores.